Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí. Avui des del Sant Cugat a Fons volem fer una mirada a la tasca que fan els voluntaris a la ciutat i sobretot a com l'oficina del voluntariat es deixa la pell per fer que el nombre de voluntaris sigui cada cop més gran. En aquest sentit, fa cosa d'un mes, l'oficina del voluntariat i el gremi d'hostaleria local van decidir unir esforços per fer-ho possible. De fet, amb aquesta campanya que engeguen, pretenen aconseguir 150 voluntaris més. L'oficina del voluntariat es troba a la Casa de Cultura, espai on podreu informar-vos i apuntar-vos per ser voluntaris o demanar qualsevol tipus d'informació. Saludem a hores d'ara aquí a l'estudi Ramon Barnils, la coordinadora de l'oficina de voluntariat de Sant Cugat, Anna Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I un plaer tenir-te aquí un dia més al Sant Cugat a Fons. Gràcies. Avui per parlar d'un tema d'aquests que fa il·lusió de parlar-ne, eh? Perquè és important el voluntariat. Però abans de res, quanta gent hi ha ara mateix inscrita en el voluntariat, almenys pel que fa a l'oficina de voluntariat?
Exacte, a l'oficina de voluntariat ara mateix tenim unes 250 persones. Mm-hmm. Evidentment, a Sant Cugat n'hi ha moltíssimes més.
Clar.
Que no estan inscrites a l'oficina, però que des de fa molts i molts anys col·laboren amb un munt d'entitats de Sant Cugat.
Mm-hmm.
A l'oficina tenim registrades les persones que s'han acostat des de que vam obrir l'oficina fa gairebé 4 anys, i han vingut doncs a dir que volien ser voluntaris i voluntàries i s'han vinculat amb alguna entitat, ja sigui de manera continuada, doncs, col·laborant, no?, una vegada a la setmana o cada 15 dies, o ja sigui col·laborant de manera més puntual, cada vegada que s'organitza algun acte,
exacte,
alguna activitat.
Mm-hmm. De moment ara esteu en una campanya de captació de voluntaris.
Exacte.
Com està anant tot plegat?
La veritat és que us hem començat i està anant bé, s'està apropant bastantes persones i moltes persones també que s'apropen a través de les xarxes socials que estem també doncs ara treballant molt intensament.
Mm-hmm.
Però també és veritat que ara els inicis d'estiu és un moment on hi ha persones que es plantegen fer voluntariat ara a l'estiu.
Mm-hmm.
Però és un moment també on molta gent doncs ja comença a fer vacances.
Clar.
Llavors nosaltres ara hem començat aquesta campanya de difusió i de donar a conèixer en l'oficina perquè doncs tenim projectes nous i els volem donar a conèixer.
Mm-hmm.
Però al setembre farem una segona empenta, setembre-octubre, una segona empenta important, perquè hem vist durant aquests anys que el setembre és un moment on s'apropen moltes persones, no? Una mica com la tornada al col·le, que tinguem o no tinguem fills, tots fem una mica.
I tant.
Doncs ens plantegem, no?, els objectius d'aquell any.
Mm-hmm.
Realment el setembre i el gener són mesos on veiem que arriba molta més gent a l'oficina volent fer voluntariat o demanant informació.
Què pregunta la gent quan va informar-se sobre el voluntariat?
Sobretot, les persones que venen a informar-se acostumen a tenir clar que volen fer alguna cosa, que volen col·laborar amb alguna entitat, que volen...
Mm-hmm.
Llavors, també podríem dir que hi ha dos tipus de persones,
a
no?
Veure.
Les que tenen molt clar en quin àmbit es volen col·laborar, quin àmbit es volen dirigir.
Mm-hmm.
I llavors el que ja fem és orientar-los i dirigir-los a les entitats que treballen en aquell àmbit i que s'adapten doncs a les seves necessitats. I després hi ha un altre tipus de persona que té ganes de fer alguna cosa, de col·laborar amb algú, de fer alguna cosa pels altres, però no saben ben bé a on anar, no tenen clar si els agrada més infància o gent gran, bueno, que tenen ganes de fer alguna cosa, no?
Mm-hmm.
I els expliquem el ventall d'opcions que hi ha i a partir d'aquí doncs ja comencem a treballar.
Perquè de fet hi ha molts àmbits en què es pot treballar en aquest voluntariat. Tenim,
mira,
tenim social, comunitari, cultural, ambiental, internacional. Són els àmbits en què es podria treballar i dins de cadascun d'aquests àmbits...
I dins d'aquests
àmbits
podem fer una subllista de la llista, vull dir que en tenim un munt.
Això ens costaria bastant més acabar. En tot cas, què es demana a aquests voluntaris quan volen informar-se i diuen vale, jo vull ser voluntari, llavors què se'ls demana a ells a canvi?
A veure, des de l'oficina, com que la nostra feina principal és fer d'unió entre les entitats que necessiten voluntaris i la ciutadania que té ganes de fer voluntariat, nosaltres el que els hi preguntem més que demanar és quin compromís volen adquirir amb l'entitat, quin temps tenen per dedicar,
mm-hmm,
perquè en funció del que ens diuen nosaltres els derivem cap a un projecte o cap a un altre, perquè nosaltres abans de difondre tots aquests projectes els hem hagut de conèixer. O sigui, nosaltres des de l'oficina fem la feina d'anar reunint-nos amb totes les entitats per anar coneixent tots els projectes, saber quin perfil de voluntaris necessiten cadascun dels projectes.
Mm-hmm.
I llavors el que nosaltres els hi, ja et dic, més que demanar és preguntar és quina vinculació voleu tenir, quina periodicitat, quantes hores, i a partir d'aquí doncs sí que els hi demanem que si no han fet mai voluntariat,
mm-hmm,
en certa manera és obligat, obligat, que tampoc no hi ha una multa si no es fa, ni molt menys, però que facin com a mínim el curs d'iniciació al voluntariat. Perquè a vegades ens trobem que hi ha persones que tenen el voluntariat no gaire ben entès, no, que tenen alguns dubtes, i el curs d'iniciació al voluntariat en general ajuda a aclarir ben bé què vol dir fer voluntariat, quins deures tens, quines obligacions. Tot això sempre ajuda a tenir una bona base. Clar. I a partir d'aquí començar a treballar.
Exacte, això es tracta del final. Clar, ara imagina't, ara jo tenia fet aquesta pregunta, te la llegeixo textualment, eh? La importància del servei del voluntariat a la ciutat. T'ho preguntava al revés.
Sí.
Com seria la ciutat si no hi haguessis voluntaris?
No funcionaria. Clar. Això no dic que des de l'Ajuntament no es faci molt bona feina, eh? Però...
No, però clar, òbviament és...
I des de la resta d'àmbits i empreses, evidentment, no. Potser segurament és exagerat dir que no funcionaria, però realment, o sigui, des de les entitats socials, esportives, culturals, mediambientals, educació... Totes aquestes entitats que fan una feina important i necessària i bàsica per la ciutadania... Totes funcionen amb voluntariat. I jo crec que seria impossible pagar tot això, però és que, a més, ja no és només per un tema econòmic. La persona que té ganes de fer voluntariat i s'ho creu i està motivada, tot el que aporta, tot el que dona, jo crec que és impossible trobar algú que ho pugui fer amb diners. O sigui, ja no és només la feina que fan i els diners que costaria, que això ja ho deixo de banda, sinó... tot el que aporten, tot el que s'impliquen, tot el que transmeten, que tot això fa que tot funcioni encara molt millor.
Clar, és com diem allò de, per què ho fas això? Per amor a l'art. Però és que realment és com que millor queda, perquè li poses més ganes que mai.
Totalment. O sigui, encara, jo crec que encara, segons com, t'impliques més.
Exacte.
I ho dones més que amb una feina.
És que potser no esperar res a canvi, aquest desinterès.
Exacte.
Això és la clau per donar-ho tot.
Exacte. I que, evidentment, no esperes res a canvi, però evidentment que reps moltes coses.
Exacte,
a canvi.
Això,
i que tot això també
això
et motiva, i tot això també és important saber-ho i valorar-ho, perquè està molt bé rebre moltes coses a canvi.
I tant.
És molt important.
Dèiem fa un moment que hi ha diferents àmbits de treball, i destaquem-ne un, el comunitari. Concretament, parlem dins del comunitari, dèiem que hi ha com molts subcamps.
Exacte.
Que no ens els acabaríem. Destaquem el d'educació. Per tant, saludem a Hores d'Art, també aquí a l'estudi Ramon Bernils, que els tenim els dos molt calladets aquí, molt atents al que deia ara mateix l'Anna, la Carola Calventus, tècnica d'ensenyament, una de les responsables i dinamitzadora del pla educatiu de l'entorn. Carola, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya a Hores d'Ara en Carles Castell, voluntari al taller d'estudi assistit de l'Ateneu, adreçat a nois i noies amb problemes amb els estudis i pocs recursos econòmics. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
I un plaer tenir-vos també aquí els dos, perquè avui, de fet, aquí al Sant Cugat de Folk, el que volíem fer era centrar-nos en aquest pla educatiu de l'entorn. Per tant, Carola, ens pots fer 5 cèntims de tot plegat de com funciona aquesta iniciativa?
Mira, el Pla Educatiu d'Entorn aquí a Sant Cugat va començar el curs 2005-2006. És un pla que el seu objectiu és aconseguir l'èxit acadèmic de tot l'alumnat. Quan parlem de tot l'alumnat, parlem que estem atenent alumnes de 0 a 18 anys i les seves famílies, contribuint a la cohesió social i fomentant sobretot la convivència i l'ús de la llengua catalana, entenent que ens permet doncs, la integració i la cohesió social.
Clar, en tot cas és tota una feinada i teniu implicat moltíssimes escoles, diferents entitats, una coordinació complicada, però al final quin resultat espereu obtenir de tot plegat?
Mira, abans de respondre't això t'explico, aquí a Sant Cugat el Pla Educatiu d'Entorn som 4 centres de primària i els 4 instituts públics més 2 escoles bressols. Estem ubicats, quan es va començar, que és un projecte que de fet s'inicia juntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, amb un conveni, vam incorporar el que era la zona de la Floresta de les Planes i la zona de Sant Francesc. Tots aquests centres, tota la comunitat educativa, ja són les famílies, els mestres, els alumnes, treballen i proposen projectes doncs, per treballar això, l'èxit acadèmic, l'acollida i la integració de l'alumnat amb més dificultats i de molt d'alumnat nouvingut. I a partir d'aquí hi ha multitud d'activitats diferents. De fet, ara mateix, aquest curs, hem tingut 40 projectes diferents dintre del que és el pla.
Caram. Déu-n'hi-do. En tot cas, una feinada que no seria impossible, per exemple, sense voluntaris com el Carles.
Exacte.
Que, per suposat. I el Carles, precisament, es cuida d'aquests cursos de l'Ateneu, d'aquests tallers d'estudi. I quina feina fas exactament, Carles?
Bé, de fet, jo el que faig és, conjuntament amb altres voluntaris, fer-nos càrrec de grups d'alumnes d'ESO, de primer quart d'ESO, que seleccionen els instituts, perquè doncs, bueno, tenen algunes dificultats per tenir l'èxit acadèmic, per assolir els objectius educatius que es plantegen, i que creuen que tenen capacitat i que amb un reforç, amb un entorn més adequat, doncs podrien assolir-lo sense massa problemes. Aquest és el nostre paper, doncs, reforçar la feina que es fa als instituts amb aquest alumnat que seleccionen des d'aquests centres.
Perquè exactament quina és la tasca que fas i com vas arribar a aquest voluntariat? Primer això, com vas arribar al voluntariat? Com et va venir aquesta inquietud?
Jo havia fet voluntariat abans, ambiental, per qüestions de feina, havia fet alguna cosa també doncs, de salut, amb nanos, sempre m'havia interessat molt aquesta franja de nens i joves, i en aquest cas va ser una casualitat perquè sempre havia fet classes particulars des de sempre, des de que estudiava, i a partir de donar un cop de mà als meus fills i als amics dels meus fills, tenia el cap això de dir, no pot ser que hi hagi aquestes xifres de fracàs escolar que van, no ens ho podem permetre com a societat, tenir un 50% de nanos que no acaben l'ESO, i una cosa que em voltava i pensava, i vaig parlar fins i tot amb l'institut de Barcelona amb les meves filles, però no tenien res previst, i de cop un dia vaig dir, ostres, mira, i ens vam trobar, no? Va ser com un amor a primera vista, vam ser els dos mitges taronges, i vaig anar a l'oficina del voluntariat, ells em van adreçar en aquest projecte del pla educatiu d'entorn, i llavors a partir d'aquí doncs ja va ser, just començava el gener aquests tallers, i bueno, m'hi vaig vincular amb els altres companys i perfecte, hem estat aquests 6 mesos desenvolupant això.
De moment com va la feina, en tot cas?
Molt bé, bueno, ho estàvem comentant perquè és el ser la primera vegada, doncs, tots plegats, doncs, també era una mica un pla pilot gairebé, no? Per part nostra segur, però en general, i estem molt contents, ja teníem 8 nois i noies de primer a quart d'ESO, érem doncs 3-4 voluntaris que ens anàvem organitzant, bueno, són dos grups, dos instituts, en el nostre cas eren 2 dies per setmana, i molt bé, la veritat és que sembla que l'institut estan contents, però que ens diuen que ha funcionat, vull dir que s'han assolit els objectius, i per part nostra, tant jo crec que els alumnes com els voluntaris, l'experiència és molt, molt bona.
Això és una mica també el que deia abans l'Anna, de que sí que és evident que és important la feina que es fa, diguem, en l'àmbit públic, però on no arriba l'àmbit públic ha d'arribar les ganes de la resta de gent. Això és un cas, trobo, més que evident.
Totalment. Aquí es posa de manifest que realment aquesta col·laboració, no? Que fins on arriba l'àmbit públic, arriba fins on arriba, i fins i tot t'he de dir que no sé si aquesta feina l'oferissin, no? Persones des de l'àmbit públic, no sé si tindria el mateix esperit, la mateixa qualitat, la mateixa vinculació, la mateixa dedicació, no sé què dir-te, no ho podria assegurar, però crec que no, tot el que transmeten, tota la dedicació, ara abans d'entrar que estàvem fent un cafè una mica comentant-ho, realment, clar, veus el Carles i se li il·lumina la cara a l'explicar-ho, al parlar-ho, i això és perquè realment ho vius i ho portes a dins.
De fet, parlant d'aquests tallers d'estudi assistit, ara mateix, Carles, no vaig errat per les dades que tinc, hi ha 51 voluntaris i voluntàries que s'hi dediquen a això.
Sí, a veure, dintre del Pla Educatiu d'Entorn treballem amb algunes actuacions, doncs tenen una dotació econòmica, algunes han funcionat en voluntariat, que són pares, mares, per exemple, dels centres educatius que ja formen part del Pla Educatiu d'Entorn, però a més, aquest any hem comptat amb 51 persones, voluntaris externs que li diem, perquè no estaven vinculats a cap centre educatiu, no? Com ells, el Carles. Han vingut a partir de l'oficina i ens estan donant un cop de mà doncs, amb els tallers d'estudi assistit, amb el casal d'acollida, amb classes de català per pares i mares a les escoles, vull dir, moltes activitats que s'estan fent que sense ells no podríem fer.
Clar, la cosa va molt més, està lligat amb les escoles, això sí, però va molt més enllà, per exemple, el Carles es dedica sobretot amb aquests alumnes, però ara parlaves d'aquests tallers amb pares i mares, per tant, al final és aprofitar aquest entramat social que són les escoles per fer coses.
Exacte.
Al final, tan fàcil com això, és molt general, ja ho sé, però realment és així per avançar, per millorar al final.
Per aconseguir una cohesió, no? I una cosa social, una integració de tota la comunitat. No?
Parlàvem d'aquests tallers de català, parlem també d'aquests tallers de reforç. Què més tenim? Quines activitats més
Mira,
es fan a través d'aquest pla?
Amb voluntariat extern, que li diríem, hem tingut molts voluntaris amb els tallers d'estudi assistit. Tenim voluntaris amb el català per famílies, que són grups de conversa molt inicial, a nivell inicial, que sempre els fem a les escoles de pla educatiu d'entorn, a partir de les 3 de la tarda, perquè així ens facilitem que les famílies puguin deixar els nens a l'escola i quedar-se doncs, una horeta doncs, a fer una miqueta de conversa. Tenim el casal d'acollida, que s'estem fent ara durant aquest mes, l'estem fent a la Creu Roja. És per alumnat que ha arribat aquí a Sant Cugat el gener, des del gener fins ara. Algun ha estat escolaritzat, altre fa 2 setmanes que està aquí, per tant no ha pogut incorporar-se a cap centre. I el que sí els hi fa doncs, és treballar una miqueta la llengua, conèixer la cultura i sobretot l'entorn més immediat i tots els recursos que tenen a la ciutat, no? Perquè fins que no s'incorporin al centre, a l'institut, de cara al setembre, doncs no coneixen, no? Tots els recursos que tenen. Hem fet també uns espais de joc amb famílies i infants. Han fet tallers a l'escola Bressol La Mimosa, a la Floresta, obert a totes les famílies de nanos que anaven a escola Bressol o no. I en el Xalet Negre també es va obrir un espai familiar, doncs del mateix, per facilitar i ensenyar una miqueta el joc a família i infant, on estava dinamitzat per educadores, una educadora d'escola Bressol i voluntàries que estan treballant amb escoles Bressol. A més, en aquest any ha sigut amb gent que no estava treballant ni a Sant Cugat, o sigui que no estava vinculada al municipi i venia a donar suport en aquests tallers.
Ja són 8 anys que porta funcionant aquest pla educatiu d'entorn, va començar el curs 2006-2007, i de moment la cosa funciona bé, ja d'aquí poc farem 10 anyets amb tot plegat, que es diu molt ràpid. I enguany, al gener, es parlava d'aquest pla educatiu d'entorn, dels objectius que es tenien enguany, i era trencar estereotips de gènere, o sigui, una educació que fos igualitària, però que marqués les diferències entre les persones, però això sí, igualitària, amb igualtat d'oportunitats.
De fet, dintre del pla educatiu d'entorn, el que us comentava, no?, de totes aquestes 40 actuacions que hi ha, o 40 projectes, també n'hi ha. Per exemple, a l'escola La Floresta, l'AMPA, hi ha una comissió de pla educatiu d'entorn que també ha treballat per fer tot un programa que es diu Regenera't sobre gènere, no? Amb diferents tallers, a tertúlies, cinema fòrum, vull dir que s'han fet també diferents actuacions doncs, en aquesta línia.
Ara mateix, igualment, després de 8 anys de pla educatiu d'entorn, amb la tasca de voluntaris activa i passivament, quins deures queden per fer?
Quins deures queden? Mira, hem tingut moltes pujades i baixades. Quan vam començar teníem una gran dotació econòmica. Sabent inicialment que es feia una injecció econòmica amb la idea de que després disminuir, o sigui, que fos un projecte sostenible, no? Va haver-hi una retallada molt forta fa 3 anys. Hem estat 3 anys doncs, que la dotació econòmica, si abans era majoritàriament del departament, ara és de l'Ajuntament. Sembla que l'any vinent podria ser que el departament tornés a injectar una miqueta de diners, però ara el que estem prioritzant sobretot és actuacions com el taller d'estudi assistit, que és on ha participat el Carles, perquè creiem que és el que té més, més valor i el que es necessita més. I bé, hem de continuar treballant. De fet, quan va haver-hi la retallada es va plantejar, no?, de dir, bueno, què fem, no?, perquè cada vegada tenim menys recursos, però tots els membres ens vam mirar i vam dir, és que necessitem continuar, encara que hi hagi poc, ens hem de trobar, hem de compartir totes les coses que fem i hem de continuar tirant endavant doncs, per treballar doncs, per tots aquests joves, no?, i infants que tenim, que tenen aquestes necessitats, no?
Tornem a aquests tallers que porta el Carles. 6 mesos que porteu, deies que la cosa funciona molt bé amb aquests 8 alumnes. Quins resultats heu obtingut al final? Perquè, clar, això al final és per ajudar aquests nanos a poder millorar el seu rendiment acadèmic i que al final puguin seguir el ritme de la resta de companys de classe. Finalment, objectiu assolit amb ells, amb la majoria d'ells?
Fins on sabem, si ara ho estàvem comentant, que no tenim encara exactament les notes finals, però pel retorn que hem anat tenint,
sí.
A veure, nosaltres hem vist una evolució al llarg d'aquests 6 mesos, que a tots nivells, no? Doncs això, doncs de relació, d'integració, i a nivell acadèmic també, que veies que doncs, nanos amb més o menys mancances en determinades àrees, doncs hem apretat cadascú dintre de les seves possibilitats, doncs més amb lletres, ciències, perquè clar, hi ha continguts que déu-n'hi-do ja. Però bé, ens hem anat combinant entre tots, l'ambient entre els voluntaris és magnífic, i crec que els nanos també ho han anat veient, això, no? Vull dir que l'ambient d'estudi, ara ho dèiem, era boníssim, vull dir, en cap moment no havies de cridar l'ordre, ni molt menys, vull dir, era una hora aprofitadíssima i que s'allargava, i que a vegades era una hora i quart, una hora i mitja, perquè un no acabava, i els veies que anava agafant uns hàbits d'estudi, uns hàbits de treball, i fins on sabem, pel retorn que hem anat tenint, això és realment acabat transcendint a unes qualificacions acadèmiques molt millors de situacions molt difícils de passar curs, en què la majoria amb qui han parlat semblava que havien fet net i els veies amb moltes ganes de dir, no, doncs ara vull estudiar batxillerat, vull fer doncs, el tecnològic, perquè jo vull ser, doncs, m'agrada l'astronomia, per exemple, no? I deies, ostres, fantàstic, no?, que els veies animats, vull dir, Tens un retorn molt, molt, molt bo d'ells, i això tenim molt...
Et dic una cosa, no t'ho pregunto. No hi ha casos perduts?
No.
Rotundament no.
Rotundament no, menys que mai.
Clar, perquè quina formació tenies tu, Carles, abans de començar tot plegat? Deixa'm preguntar-te.
Jo sóc biòleg de formació, vull dir que vinc de les ciències, sí. Però realment tots aquests anys i després, de quan estudiava i després amb fills, de no deixar... d'anar tenint relació amb els currículums de batxillerat, diguéssim, en el seu temps, i ara de l'ESO doncs, et permet doncs, poder arribar més o menys al que es dona de física, de química, de matemàtiques, de tecnologia, amb aquests nivells, però realment és complicat, que tu has d'estudiar tu per després poder-ho explicar.
Carola.
Jo volia afegir, primer agrair tota aquesta feina que han fet i comentar-te que tot aquest voluntariat que hem tingut en els tallers d'estudi assistit venia de mons, en molts casos, molt allunyats de l'educació. O sigui, hem tingut algun psicopedagog jubilat, alguna mestra jubilada, però tenim biòlegs, tenim un metge forense, gent en actiu, gent jubilada, vull dir que realment s'han bolcat. Jo he vist voluntaris portant màquines d'enquadernar per ensenyar a enquadernar els apunts per posar ordre, no? Vull dir que la tasca ha estat, jo crec que fantàstica.
Clar, o sigui, per tant, no hi ha un perfil marcat que, segons l'àmbit de treball que sigui, és a dir, si hem de parlar de gent que treballa, per exemple, en una organització que ajuda persones amb discapacitat, no has de tenir educació especial ni tenir experiència prèvia.
No, el que nosaltres veiem des de l'oficina també, a partir del que de les demandes que ens fan les entitats, és que el més important és tenir ganes.
Clar.
Això és el més important. Potser alguna vegada, si es cal un voluntariat per una tasca molt concreta i molt específica, me recordo un dia que havien de fer un acte i necessitaven un socorrista amb el títol, no? Clar, evidentment, si no tens el títol de socorrista, doncs no tens el títol de socorrista, no? Però això passa una vegada de cada 100, potser, eh?
Clar.
O sigui, l'important és tenir ganes, tenir motivació, perquè al final les tasques que s'han de fer, o com deia el Carles, no? Jo amb els meus fills doncs, també ho anava seguint, o des de l'entitat on al final et col·labores, també t'ofereixen una formació.
Clar.
En general. Vull dir que al final la formació que necessites per poder fer aquella feina, si és una formació molt concreta, ja te l'ofereixen. Tu l'important és que portis la motivació, les ganes...
D'això es tracta al final. A veure, pels inquiets que ens escoltin i diguin, a veure, ara tinc el cuquet de dir, vull fer alguna cosa, què han de fer?
Han de venir a l'oficina de voluntariat divendres, que és el primer dia de...
D'acord, perfecte.
És el dia que estarà oberta, perquè l'oficina de voluntariat està oberta els dimarts a la tarda i els divendres al matí, a la Casa de Cultura.
Perfecte.
Llavors, si volen una atenció presencial, en aquests dies, a aquestes hores, a la Casa de Cultura els informarem. A més, tenim una web, que és voluntariat.santcugat.cat.
Sí, senyora.
I tenim un mail que és voluntariat@santcugat.cat.
Fàcil, no el següent, eh?
On, des de la web, es poden consultar totes les crides de voluntariat que tenim actualment en marxa.
Ah, molt bé, com una borsa de voluntariat seria, no?
Es pot consultar.
Molt bé.
L'important és que una vegada has consultat i sàpigues que t'interessa, vagis a l'oficina, perquè és important aquesta entrevista, aquest coneixement mutu.
Clar.
I a més, si a algú no li va bé ni els dimarts a la tarda ni els divendres al matí acostar-se a l'oficina, ens escriu un mail i nosaltres ens posem d'acord per trobar-nos el dia que li vagi bé i gairebé l'hora que li vagi bé dintre de... d'uns límits, clar.
Perfecte, doncs així de fàcil. Requisits, més grans de 16 anys?
La majoria de projectes mínim 16. Uh-huh. I sobretot mínim 18, eh? Però tenim alguns projectes on s'accepten joves de 16.
Perfecte, doncs en tot cas, sota aquests requisits i també després d'aquesta entrevista, d'aquesta conversa amb els companys de l'Oficina de Voluntariat, es pot fer moltíssim per la ciutat i pels nostres veïns i gent que ho necessiti. Avui hem parlat de l'Oficina de Voluntariat, del Pla Educatiu d'Entorn, dels tallers d'estudi assistit, de tot plegat, de tota aquesta feina que es fa, de tot aquest entramat, amb la Carola Calventus, l'Anna Soler i el Carles Castell. Els tres, moltíssimes gràcies per l'entrevista i per la feina que feu, per les dues coses, i endavant amb tot plegat i fins la propera, nois. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies.